Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Descobrim el cervell per educar millor, ens endinsarem en la neurociència i la neuroeducació. I per fer-ho, ens acompanyen en Josep Arregui. Molt bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
En Josep és psicòleg, màster en intel·ligència emocional, president del Club d'Intel·ligència Emocional de la Universitat de Barcelona i especialista en neurociència aplicada i creativitat a l'empresa i a l'àmbit educatiu. I també ens acompanyen l'Anna Forés. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
L'Anna és professora de la Universitat de Barcelona, directora adjunta de la càtedra de Neuroeducació UB EduFirst. A veure, per la majoria de mortals podríem dir que el cervell és un gran desconegut?
Bueno, jo crec que avui en dia no s'està descobrint cada vegada més, però hi ha moltes coses que encara no hem descobert i estem aquí treballant-hi per poder-ho aplicar també a l'educació, que és el nostre camp.
Doncs sí, és un tema que cada cop s'està implementant més, no només en l'àmbit de les escoles, sinó també de les empreses, però la tecnologia ens està afegint tota una sèrie de coses que fins ara no sabíem i això ens està ajudant força.
No cal que viatgem gaire en el temps per trobar l'origen de la neuroeducació. Crec que és suficient fer-ho poc més de 30 anys. Gerhard Preiss és un dels noms, catedràtic de didàctica a la Universitat de Friburg. Va plantejar la possibilitat d'unir la recerca cerebral i la pedagogia. Aquesta suma és clau per la millora de l'experiència educativa. Què passa al nostre cervell quan aprenem? Passa el mateix quan som petits que mesura que creixem? L'objectiu d'avui és descobrir el cervell. Saber què passa al cervell i com funciona és determinant per educar millor?
Jo penso que sí. Penso que sí perquè, sobretot, perquè vivim en un món absolutament diferent del que vivíem fa pocs anys. Hi ha una tendència en alguns sectors a considerar que el sistema educatiu no és bo. I el sistema educatiu és molt bo. És boníssim. El que és possible és que no sigui adequat pels temps que vivim. Els temps que vivim en què els docents, les famílies i les persones sapiguem com és el cervell de qui, amb qui tractem, és estratègic pel funcionament global i per enfrontar-nos a un món diferent.
Clar, cada cervell és diferent, tot i que els cervells, el cervell humà, en principi, té uns 100.000 milions de neurones. Cadascuna d'elles pot connectar-se amb fins a 50.000 neurones més. Cada segon es poden establir fins a 1 milió de connexions neuronals. Són unes xifres tan impressionants que a vegades costa ser conscient del que suposa, perquè jo ja veig molts números, molts zeros, sobretot. Què haurien de saber els docents del cervell, Anna?
Mira, jo crec que seria molt important, des de la OCDE, en el 2017...
Abans de la pandèmia.
Abans de la pandèmia.
Això ja és lluny.
Es deia que qualsevol persona que es dediqués a l'educació hauria de tenir 4 sabers, no? El saber propi de la matèria, si ets profe de mates, de música, has de saber d'aquesta matèria. Has de tenir el saber pedagògic o didàctic, sí? O sigui, una cosa és saber matemàtiques, l'altra cosa és saber explicar les matemàtiques, no? Perquè els nois i noies aprenguin. El tercer saber, amb la pandèmia vam fer un màster, que és el saber tecnològic, no? La competència digital docent. Però el quart saber, justament, el 2017, ja deia que qualsevol docent, qualsevol educador, hauríem de saber com funciona el cervell. Uau.
Però no us sembla que han tardat molt en dir que el quart saber és del cervell? Perquè de cervell sempre n'hem tingut.
Sí, però el que deia abans el Josep, ara tenim la tecnologia que ens permet veure realment què està passant al nostre cervell quan estem aprenent. Aquesta tecnologia fa 10-15 anys, només. Abans treballàvem amb ratolins o treballàvem amb persones que estaven mortes, que tampoc molta activitat no tenien. Ah. Llavors fèiem inferències. Per tant, és la tecnologia la que ens ha obert aquesta possibilitat.
I l'alumnat, què hauria de saber? O sigui, ser conscient de que tenim un superordinador, perquè això sí que és, no? Un superordinador, i saber com treure-li profit, això és un plus?
A veure, tenim tendència a pensar que els nens petits, els joves potser no tant, però els nens petits, els hi hem de donar les coses molt mastegadetes perquè ells són incapaços i ells són superpotents. com més els hi expliquem des de ben petits com funciona el seu cervell, que l'aprenentatge és connectar neurones que tenen en el seu cervell, que la memòria és tal cosa, que les emocions tenen aquesta implicació en com després aprens o pots... És fonamental. Com més coses sàpiguen des de ben petits, més probable és que acabin tenint un aprenentatge més eficaç.
El que és curiós, que el cervell a partir dels 7 anys no creix ni de pes ni de diàmetre, però en canvi es va desenvolupant fins passats els 20, 25 més o menys, oi? Hi ha moments clau en aquest procés de maduració, alguns que dius és que ara s'hauria d'aprofitar especialment.
Clar, tenim finestres d'oportunitat. Finestres d'oportunitat són moments justament on la heredabilitat, no, diguéssim, se retira per donar pas justament al context o a l'educació. Sí? Per això dèiem, és que els nens de 0 a 6 són com esponges. No és que siguin com esponges, sinó que estan més predisposats a aprendre. I per això és el moment més clau, no?, per aprendre. Estan més predisposats a aprendre. Això no significa que després no puguin aprendre. No?
I perdona, sí. Ara segueixes, sí, 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 però per què estan més predisposats? Perquè ho tenen tot per aprendre?
No, perquè, perquè evolutivament, no, hi ha com diferents períodes d'aquestes finestres d'oportunitat. Val? Llavors, aquestes finestres d'oportunitat el que fan és això. Tot el que es ve per genètica queda com més minvat per donar més pas al context. Clar, com éssers humans som éssers molt carents comparat amb qualsevol animaló, no? Un animaló neix i ja comença a caminar o neix, uh-huh. No? I nosaltres necessitem 12 mesos com a mínim per començar a caminar. Per tant, necessitem aprendre molt. En si, el nostre cervell, nosaltres estem fets per aprendre. Biològicament, hem nascut per aprendre. Per tant, aquests primers anys hem de fer les màximes connexions justament per tenir aquesta força, no?, per seguir aprenent.
Aquesta seria la primera finestra, del 0 al 6?
Sí. Després tenim altres, i una altra gran finestra, per exemple, és en l'adolescència, no? Aquesta...
Aquí es reconnecta tot.
Tan estimada i tan odiada adolescència. Però és un gran moment d'oportunitat també per l'aprenentatge, malgrat que... Pues clar, els nostres nois i noies estan efervescents perquè hormonalment estan efervescents, no? Perquè el cervell justament té un moment molt clau, no? Però també és un molt gran moment per aprendre.
I què passa en el cervell en aquests moments per aprendre? Està més, o sigui, és com si tingués els ulls més grans. Què els passa a aquestes neurones?
Primer de tot, també hem de veure, no, el que tu deies. El nostre cervell va evolucionant, no? I va des de darrere cap endavant, per entendre'ns, no? I el que acaba de madurar és el prefrontal. El prefrontal, justament, és el que ha de liderar tot el que són les funcions executives, tot el que és la planificació, la inhibició de control... Llavors, clar, hi ha coses que potser un adolescent li estem demanant, però és que no pot, perquè no ha acabat de madurar.
Clar, perquè potser té 15 anys i encara li queden 10 per acabar
Correcte.
Aquest procés de maduració.
Això no significa que no puguem fer res, perquè, com diu el Josep, des de ben petits ja podem estar treballant funcions executives, però a un nivell que a 25 anys la treballarem a un altre nivell molt més superior.
Sempre hem sentit a dir que el cervell és un múscul i que, per tant, com qualsevol altre múscul, només cal exercitar-lo. Que no importa si et poses a estudiar idiomes amb 80 anys, perquè potser... costa una mica més que quan en tens 13, però que si tu l'exercites aniràs aprenent, no? Això seria la neuroplasticitat?
A veure...
Ai, que estem lluny d'un punt a l'altre.
No, al contrari, estem molt d'acord. I, a més, jo he begut de les fonts de l'Anna i estem pràcticament d'acord amb tot. Però el que vull dir-te és que no és un múscul. Aquest no deixa de ser un dels neuromites més que hi ha.
I llavors?
I de que ell és un expert en neuromites. I és un òrgan, no és un múscul. I, per tant, però la neuroplasticitat és molt interessant. Val? I la neuroplasticitat és un dels principals errors de l'educació. I com ho has posat aquí, ho haig de comentar.
Oh, i tant.
I tant. Sí, la plasticitat neuronal, el que diu, com deia l'Anna, que el nostre cervell no pot deixar d'aprendre, tampoc no pot deixar de transformar-se constantment amb cada experiència. Cada experiència que passa és un cervell diferent. Però, clar, això ens arribaria a la conclusió de que cada cervell, com és diferent, té una plasticitat neuronal diferent. I, per tant, les etapes que nosaltres tenim establertes a l'educació, tan clares de que tu entres al gener i tens, vas a quart, vas a primer, vas a segon, clar, no té res a veure amb com el cervell va evolucionant. Una altra segona cosa molt important és que si la plasticitat cerebral no para, el que no saps avui ho pots aprendre demà. I, per tant, la mirada de l'alumne és jo t'acompanyaré fins que acabis aprenent. Aquí no hi ha cursos, aquí no hi ha nivells, aquí no hi ha etapes. Jo t'acompanyaré per la teva plasticitat fins que tu sàpigues el que has de saber per continuar.
Això és el que faria el docent.
Això és el que faria un docent o un sistema educatiu basat amb el coneixement del cervell i de la neurociència aplicada.
El que passa és que el curs comença el 5 de setembre o el 7 aquest any, sí. No? En funció de si fas primària o secundària, sí. Acabarà just abans de Sant Joan, hi haurà 25 nanos a l'aula que hauran d'anar bastant a l'uníson.
Això és problema de la evolució madurativa del cervell? No.
No.
Del cervell no és. És una altra qüestió que s'ha de debatre en altres àmbits i ells tenen una càtedra que avui en dia està implicada moltíssim en anar canviant moltíssimes coses, però està verd. Estem en un sistema que des d'aquest punt de vista està verd.
Amb el que acabes d'explicar, Josep, jo us haig de dir que mai li havia dedicat tant temps al cervell com per preparar el programa i ara aquesta estona que passarem vosaltres. Sí. És l'òrgan més canviant. Llavors,
bueno, és intern. És un dels òrgans més canviants. És un dels òrgans més canviants, sí.
I què pot estimular aquesta neuroplasticitat que hem citat abans?
Clar, aquí el punt de mira per als pares i les mares que ens estiguin escoltant, no?, és la idea de les connexions, no? Sempre s'havia fet un estudi del cervell més pensant en les funcions, no? Quina àrea del cervell té aquesta funció, quina àrea del cervell té aquesta altra funció, mm-hmm. No? I això és en l'estudi que s'havia fet més. La neuroeducació el que ha descobert és que, clar que és important saber cada àrea quina funció té, però sobretot les connexions que s'estableixen en les diferents àrees. I aquí la riquesa és quan connectem al màxim les diferents àrees. Tant és així que, per exemple, això era impensable fa anys. Hi ha intervencions, per exemple, en un cas d'un tumor, molt controlat i en un estat també molt controlat, eh? Això no és estendible a sempre, eh? Però abans d'estirpar-ho, el que fan és clonar aquella funcionalitat en una altra àrea del cervell, tu estirpes i aquella àrea, o sigui, aquella funció no s'ha perdut. Clar, això abans era impensable.
Perquè ni tan sols sabien com funcionava.
Clar, no, perquè pensaven, o sigui, cada àrea té la seva funció, per tant, si jo l'estirpo, s'ha acabat aquesta funció. Això no significa que sempre es pugui fer, eh? Només en comptades ocasions i en un estat X, eh? Però això s'ha fet, en el qual s'està dient, uau, no? Són molt més plàstics del que creiem.
Parleu de connexions. Què genera aquestes connexions? Perquè tu deies, Josep, cada experiència transforma, no? Modifica, o sigui, vas evolucionant, va transformant-se el cervell. Què fa que es connectin les
clar,
neurones?
La història està. Cada experiència és un aprenentatge. Això significa que cada experiència crea una connexió sinàptica. Sí? Llavors, si això se va enfortint, això és una connexió superforta que s'ha d'arrelar, connectar amb altres coneixements previs. Per això també és molt important a l'escola treballar tot el que ja saben els nostres estudiants, tots els seus coneixements previs, totes les seves experiències prèvies, perquè això farà que es consolide molt millor.
Allò que moltes vegades els pares pensen, però per què tornen una altra vegada a fer exactament el mateix? És perquè es consolidi.
Bueno, això a vegades.
A vegades. Suposem que si es fa bé, no? Que és, fem una repassada i fem una passa més enllà.
Correcte.
Anem avançant. Els humans som animals racionals? Aquí sí, perquè ara que no sigui com el múscul. Tampoc. Bé, el meu punt de partida era que érem racionals, a veure.
Clar, perquè vas anar a l'escola i...
I em van dir que érem racionals.
Sí, i ho som, però no som prioritàriament racionals.
Clar, perquè jo et volia dir que d'entrada podríem pensar que és el cervell qui pren les decisions, mm-hmm. però fins a quin punt la connexió entre el nostre cor, el cor, no el que bombeja, sinó sí. les emocions, em sí. refereixo. Mm-hmm. La connexió entre les emocions i el cervell pot condicionar aquestes decisions que a priori jo pensava que prenia el cervell.
Bé, hi ha un cert consens en l'àmbit científic de que el nostre cervell primer és emocional i després racional. Val? Vol dir que quan rep un estímul, això primer passa per zones del cervell més properes a l'emoció i això acaba després anant a parar d'una manera ràpida, però acaba anant a parar a la zona racional. Per tant, no podríem dir que som animals racionals. No, som animals racionals més emocionals més racionals. Val? Això és important de saber que primer intervé l'emoció abans que la raó. Per què? Perquè dona explicació a moltíssimes coses. A banda que després servirà per consolidar molt l'aprenentatge o el record, també per entendre comportaments, entendre conductes. Si el que t'ha passat no ha sortit de l'àmbit emocional, no ha arribat a l'àmbit racional, doncs aquí s'ha produït un segrest, que se'n diu, o algun altre tipus de fenomen que impedeix que la persona hagi pogut pensar. Llavors, el que ha fet o el que ha dit s'ha quedat en àrees del cervell prèvies.
Llavors, per consolidar l'aprenentatge és imprescindible que hi hagi emoció? La repetició no funciona?
Sí, i tant. És possible també l'aprenentatge sense emoció o una emoció de calma o una emoció tranquil·la. Pot aprendre perfectament. No fa falta tenir emocions com l'alegria, com la tristesa, perquè aprenem amb totes. Aquest és un altre dels conceptes. Només aprenem amb les emocions positives? Aprenem amb totes. És una de les funcions claus de l'emoció, que és aprenentatge, qualsevol.
A Escola de Família estem amb l'Anna Forés i en Josep Arregui parlant del cervell i com la seva descoberta pot incidir en el procés d'aprenentatge, i estem descobrint un munt de falsos mites. Vaja. Anna, tu ets directora adjunta de la Càtedra de Neuroeducació. La neuroeducació és la disciplina que ens explica com es forma, funciona i aprèn el cervell. Correcte. Quin és l'objectiu de tot aquest coneixement que el podem anar intuint amb el que ja ho he explicat fins ara? Però per què serveix saber què passa a dins del nostre cap?
Doncs per ser molt més eficients com a mestres i com a pares i com a mares, no? Si jo sé com funciona el nostre cervell, faré que l'aprenentatge sigui molt més eficient, no?
Juntament amb en David Bueno, vareu publicar els 5 principis de la neuroeducació que la família hauria de saber i posar en pràctica. Il·lustra'ns, i ara les famílies que vagin agafant paper i llapis, i si no, el que podem fer és baixar-se després el podcast. Ara que ens estan escoltant en directe, doncs després que es baixin el podcast i ho tornin a repassar. Quins serien aquests 5 principis que hauríem de saber i que intueixo que molts no en tenim ni idea?
Bueno, aquí vam triar 5, com podíem haver triat altres 5, eh? Però en aquest moment vam triar aquests 5 de... això, cada cervell és únic perquè les connexions que es donen dintre són únics, per tant, cada nen i cada nena, cada fill i cada filla que tenim són únics i irrepetibles. Llavors dius, és que amb aquest no m'ha funcionat això i amb aquest altre no funciona. Evidentment.
Evidentment. Això ja, quan ja té el segon fill, ja veu que les coses no sempre van igual.
Correcte. Per tant, no podem repetir cànons o podem esperar, no, que siguin clonats perquè no ho seran. La segona és això, no? Que influenciar no significa determinar. Llavors, la nostra genètica, no? La meitat del pare i la meitat del pare venen en cada un dels nostres fills, però, clar, ells han agafat no sempre els mateixos gens. Per tant, també diem això, no? També els nostres fills seran diferents perquè la genètica també ha sigut diferent. I malgrat que la genètica sigui la que sigui, no estem determinats genèticament.
Això et volia preguntar. Fins a quin punt és determinant la genètica? Perquè després està l'epigenètica, no? Que és com ens condiciona l'entorn. Allò típic de dos bessons que a partir d'una determinada edat, vides diferents...
Clar, i aquest és el gran cànon d'esperança cap a la nostra tasca educativa, tant com a famílies com a l'escola. Clar, el que estem dient és que tots tenim una càrrega genètica, de tot, tots tenim una càrrega genètica, però això es pot despertar o no despertar segons aquest context o aquest entorn. Llavors és molt important aquest context de família i aquest context d'escola i aquest context social que puguem crear, perquè farà que hi hagin coses que es puguin despertar, ja siguin malalties, o coses molt bones que es puguin despertar, també favorable, per l'epigenètica.
Ja tenim més principis. Què més hauríem de saber?
Doncs imagina't, el nostre cervell també ve molt determinat pel que passa en la panxa de la nostra mare. Si la nostra mami, quan està embarassada de nosaltres, està estressada, aquell nen o aquella nena ja naixeran amb una sèrie de condicionants, no?, pitjors que una mare que ha estat en un estat molt més de calma, molt més de tranquil·litat, no? Llavors, quan important és que ens comencem a cuidar ja, quan estem abans de néixer, imagina't, abans de néixer.
Tot i així, ara així una porta per l'esperança, per si algú ens està escoltant, està embarassada i està estressada, sí. I és que no ho pot evitar. Pel que ens deia abans en Josep, si cada experiència ens està transformant, bé, un cop després de l'embaràs potser podem anar...
Sí, però sortim amb una casella, o sigui, sortim enrere.
Ja no parteixes de zero, ni de més 10, potser parteixes de menys 15.
Correcte. Llavors, també és molt important, per exemple, les últimes setmanes que la mare rebi coses boniques, no? Que li diguin coses boniques. O sigui que aquí els acompanyants de les mares que sàpiguen dir coses boniques a les mares. No només per la mare, sinó també per la criatura. Doncs això, no? Tot el que hem de fer abans de néixer, que és molt significatiu, no?
I després de néixer?
I després de néixer, doncs això... Ja sabem que del 0-3 és la màxima exposició de connexions, no? Perquè cada experiència és un aprenentatge i compartim, no? De poques coses anem connectant a lo màxim, necessitem aprendre el màxim possible, no? I després aquestes finestres d'oportunitat que dèiem abans, no? Que es donen justament per facilitar els aprenentatges. Per exemple, el que dèiem, no? La finestra d'oportunitat, no? Per llegir, doncs normalment és dels 4 als 6. Clar, hi ha molts pares, moltes famílies que intenten que els seus fills llegeixin abans. Si el nostre cervell no està madur, difícilment llegirà. I és més, agafarà la idea de llegir com a frustració. I, per tant, quan vulguem que llegeixi, realment serà com una obra
titànica. Generarà rebuig.
Clar, perquè el llegir pel nostre cervell és antinatural. Igual que el parlar és biològicament molt factible, llegir és una obra titànica pel nostre cervell.
A partir de quin moment vosaltres us vau interessar pel cervell? Que vau dir, és que això és un univers.
Sí, jo en el naixement de les meves filles, quan veia coses que deia, això és fantàstic, i he tingut la sort de tenir-ne en 4, 3 ja són més grans, ronden els 30 anys i en tinc una de 10, que m'està tornant a recordar-ho tot, i és la manera de donar-te'n que diu, això s'ha de saber, tot el que passa aquí, això és una oportunitat fantàstica de conèixer. Aquest va ser el moment.
I en el teu cas, Anna?
Mira, el meu cas va ser gràcies a un estudiant, un estudiant de la facultat, un nano de 18 anys, que va dir, has de conèixer una amiga de ma mare. I aquesta amiga de sa mare és la Marta Ligioiz, amb la que hem format la càtedra, perquè la càtedra la formem metges, psicòlegs, pedagogs, genetistes i un físic, no? Llavors és... Uau, no? Quan aquest saber, no? D'aquesta part biològic i mèdic, se pot juntar amb la pedagogia i la psicologia.
Josep, tu ets especialista en neurociència aplicada a l'àmbit educatiu. Això a la pràctica, què implica? Que ens has donat pistes.
Implica molt poc i molt.
Ens quedem amb el molt.
Seré breu. Molt poc quan les escoles, jo principalment vaig a escoles de tot tipus, grans, petites, religioses, laiques, i tinc l'oportunitat de veure'n moltes. Normalment treballo de dilluns a dijous, doncs cada dia de la setmana una. Val? I hi ha escoles que han sentit a parlar això de la neuroeducació, bueno, com que estan en processos de transformació, doncs et criden, fan un curs, i això és divertit, això és entretingut, i res més. Perquè la seva tasca és que aprenguin, que superin,
continguts.
Que superin el nivell, que passin de tal, que faci que aprovin la CL, que puguin ser metges, que puguin... Però això és divertit, eh? Està bé. I després hi ha altres escoles que reflexionen i diuen, uau, això és un canvi. Si nosaltres ens fixem i anem a buscar per internet quin és l'objectiu del sistema educatiu català, diu, és l'èxit de l'educació i l'excel·lència. Això es diu i no és aquest. L'objectiu. L'objectiu seria, o hauria de ser, preparar persones per enfrontar-se en un món en el que és un món incert, un món que necessita canvi, creativitat, diferència. Coneixements, sí, però només una part. Una part de coneixements, una part d'aprendre a regular les emocions i una part de funcions executives molt especials que deia l'Anna.
Ara d'aquí una estona parlarem de creativitat. El 16 de novembre faràs una xerrada a les 6 de la tarda a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona que es titula Emoció i pensament, eines per encarar reptes i oportunitats en un món incert. I a la imatge de la xerrada veiem un cervell que sembla que estigui posat com cap per avall, no? Que resulta que té forma de cor. Yeah. El meu fill va veure la imatge i em va dir, el cervell és un cor. Està sumat a un cor, que entenem les emocions, i l'igual, el resultat d'aquesta suma és una bombeta que suposem que és una idea brillant, no?
Sí.
Les emocions són, o sigui, són bàsiques?
Sí, perquè les emocions són bàsiques perquè és la primera cosa que apareix en el nostre cervell. I, per tant, ens emocionem pràcticament amb qualsevol cosa i no parem d'estar constantment emocionats. I, de fet, se sap que els records acompanyats d'aprenentatges emocionats són records més fàcilment accessibles. Podríem posar molts exemples, que una cosa que ha passat al naixement del teu fill, la teva filla, allò te'n recordes, escolta'm, detall per detall, fins i tot com anaves vestida tu i la teva parella. Val? Per tant, les emocions... És que allò de que tu deixes les emocions aquí, ara estem treballant, i quan acabi surtis i agafes les... Això s'ha acabat. S'ha acabat, però s'ha acabat a l'empresa, s'ha acabat a la ràdio, s'ha acabat a l'escola, s'ha acabat a tot arreu. Són estratègiques i és molt important saber com va. I de ben petits que ells sàpiguen com va, perquè darrere de les emocions hi ha molta cosa de química. Val? Que no és anem a prendre les emocions, anem a dir, veure, ara posarem cara de tristos, cara... No, la cosa va molt més enllà. És què passa en el cos quan te n'alegres, quin tipus de química cerebral transforma el teu cervell, quin tipus de química cerebral quan t'enfades, quan t'amenacen, canvia el teu cervell. Per tant, hi ha molta més coses per aprendre a partir de les emocions.
Ara m'has fet pensar en una sèrie d'Apple TV que es diu Separación. No sé si l'heu vist, que és gent que quan treballa, quan tan bon punt entra a l'oficina, passa per un ascensor i allà s'oblida de la seva vida personal, tot el que passa fora de l'empresa, i llavors està treballant. S'avorreixen treballant. I quan surten són incapaços de recordar què passa a la feina. Aquesta separació, que ja veiem que no funciona gaire bé. Esteu parlant d'emocions, però més enllà de les emocions, Anna, fins a quin punt la nostra competència emocional és útil per aprendre millor?
Clar. El que estava explicant el Josep, no? Les emocions passen per les amígdales, no? I no les podem controlar en aquest primer moment, però després entren en diàleg justament amb la nostra escorça prefrontal, que és el moment de poder-les gestionar o regular. Per tant, és un diàleg, que hi ha. No és que vagin a gens.
Per lliure.
Per lliure, Ni molt menys. Quan van per lliure, llavors és quan tenim problemes, però de normal no haurien d'estar per lliure. Però sí que, clar, és el primer que et dispara són les amígdales, no? El que passa que en seguida, en mil·lèsimes de segon, ja estan anant a la nostra escorça prefrontal i les podem regular.
Això ja sí tenim certa edat.
No, des de petits. Des de ben petits, sí. Des de ben petits, bueno, fins a certa edat de petits.
A partir dels 4 a 5.
Sí. No? Ja esteu pensant, no?, de quan feia una rabieta, no?
Sí, les enrabiades aquelles de l'amígdala.
Clar. Llavors, clar, les emocions són superimportants per això, perquè el que deia el Josep, no?, el que s'ha vist és la correlació que hi ha entre un aprenentatge que ha sigut emocionant perquè s'ha consolidat també molt més fàcil en la memòria.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials, llibres, pel·lícules, sèries, jocs, que ens poden ajudar en aquest acompanyament. Eines que es converteixen en un bon suport per parlar del tema que ens interessa. Avui és el cervell i avui també hem fet una petita tria de materials. What exactly are memories? How big is the universe? Do you control your emotions? Or do emotions control you? What are germs? Do fish pee? Això és Brainchild, una sèrie produïda pel cantant Pharrell Williams, una sèrie que es pot veure a Netflix, entretinguda, que ens explica de forma original, propera i desenfadada, que els petits també la poden veure. Doncs ens explica el món que ens envolta, des de com funcionen les xarxes socials, els germans, les emocions o el cervell. Diríem que les emocions i el cervell ens interessen. Jo l'he vist sencera dos cops, perquè a casa ha agradat bastant i cada cop aprens coses, que està bé. Despertar la curiositat i tenir ganes de saber, això és clau, més enllà de les emocions. Potser mirar aquesta sèrie i dir, ai, el cervell, com deu funcionar? I a partir d'aquí és com un tret de sortida.
Molt bé. A veure, el que acabes de dir és una de les noves claus per tenir en compte que és la neurociència aplicada. Aconseguir l'atenció i captar la curiositat dels alumnes està caríssim.
Sobretot en funció de l'edat que tinguin.
A totes.
Totes.
Sí, avui en dia podem dir pràcticament a totes. Perquè et miren un moment i si el que estàs dient no... Adéu. Val? Per tant, sí, parlant de sèries i parlant... Vosaltres recordeu que les pel·lícules sempre de thrillers, sempre hi ha un moment o altre que la policia diu no aconseguirem detenir a l'assassí fins que no ens posem en la seva ment. Mm-hmm. Posar-se a la ment de l'assassí. No?
Això és el que hem de fer els docents.
Posar-se en la ment de l'alumne. saber com és el seu cervell en aquell moment, quines són les seves inquietuds, perquè si resultes que ho preguntes, no ho saben. Tu poses una pantalla i poses coses que interessen als alumnes de la teva etapa, que si els anime, que si els manga, que si els Fortnites, que si els K-pops, que si els youtubers, els hi poses allà davant.
I estan tots connectats.
I els hi dius als profes, eh? Els hi dius, què reconeixeu d'això d'aquí davant? I en molts casos diuen, re. No, no, re. Però és igual que estiguem en batxillerat, que en ESO, que en primària.
I com pot ser?
Perquè el món del youtuber, dels Rubius i la Dulceida i tot això, o del Fortnite, això moltes vegades es considera una pèrdua de temps. No? I no ni ho identifiquen. I per tant, quan els dius, bueno, però això és a què dediquen el seu temps. Això és amb el que juguen, que interactuen, en què es preocupen. Diu, ja, però això no aporta res. És possible, però si tu no ets capaç de captar la teva atenció després a l'aula amb coses que a ells els interessin, els perds. Perds la curiositat, perds l'atenció, i això, com et dic, és caríssima. Per tant, cada cop estem arribant a la conclusió de que saber-ho fer és un art. El docent és un artista.
Home, si mestre és molt complicat. No? O sigui, ser capaç de... Perquè hem començat dient que cada cervell és diferent. Per tant, tens com a mínim 25 cervells que són diferents.
Correcte.
Que no els deu interessar exactament el mateix, però has d'aconseguir que... No direm 25, però uns quants, més de 10, estiguin atenent el que tu estàs
fent. Sí, però hi ha moltes estratègies, eh? Hi ha moltes maneres de saber-ho fer. Però, bueno, clar, sí, és tot un repte i cada vegada més, i més amb l'atenció a la diversitat, no? Perquè no només som diferents, sinó que alguns tenim altres tipus de diferències encara més agreujades, no? I això també fa una riquesa a l'aula, però també un hàndicap si no tenim els recursos suficients per acompanyar aquestes persones.
Per tant, si els docents saben com, per exemple, haurien d'emetre els seus missatges per generar més interès, això ja seria tenir una eina a l'abast que els ajudaria molt.
Sí, el que passa que ja estem parlant de no emetre missatges, sinó com crear, no? Escenaris d'aprenentatge, no? I això també juga molt en com dissenyem les aules, com dissenyem aquests espais d'aprenentatge.
I l'espai d'aprenentatge podria funcionar el mateix si, clar, suposem que ara no estem fent classes de 60 o 50 minuts, sí. Sinó que seria una cosa més transversal, però que et podria servir per... És que ara me'n falten paraules, per generar interès per diferents clar. Matèries.
Clar, és que hi ha experiències molt, molt, molt riques, no? De que no existeix el grup classe com a classe, sinó que estan treballant per eixos o per projectes, llavors s'estan juntant, jo què sé, els de cinquè amb els de tercer per entendre'ns, i estan treballant sobre un projecte i això ho estan fent enmig del passadís, perquè el passadís s'ha convertit en un espai d'aprenentatge i quan acaben aquest projecte el van a presentar en un altre subgrup. Però clar, això significa...
Una revolució.
Clar, una manera d'entendre l'educació molt diferent a la que estàvem acostumats per necessitat, eh? Perquè era una necessitat quan es va crear.
Tot i així, el cervell, per exemple, necessita... Aprendre a memoritzar és important?
Sí, clar.
La memòria és un element fonamental, el que no pot ser és exclusiu.
Només.
Val? Però t'explicaré un exemple amb això que estàvem dient, ràpid. Vaig a una escola que estaven interessats en el nou currículum. Gran preocupació del sistema educatiu actual. El nou currículum. I em diu, amoïnat, el director de secundària, diu, és que ara ens han tret una hora de matemàtiques i en comptes de quatre en posaran tres. I em diu, què et sembla? Dic, vols que t'ho contesti? De veritat, m'ho estàs preguntant? Dic, pues que probablement el 70% dels teus alumnes de la teva classe no és que no n'haurien de fer 4 ni 3 o millor, cap. I el 30% n'haurien de fer 10 o 12 d'hores de matemàtiques, perquè els encanta, els entusiasma, volen ser enginyers, volen ser arquitectes. I, per tant, això de tinc 4 hores, et passo 3 i espavila't, no és la manera. La manera és... Com deia l'Anna, fer treballs amb gent que està interessada en matèries, poder-se comunicar uns amb els altres, traspassar-se informació, els grans ensenyen als petits... És una altra manera de fer.
Clar, una altra manera de fer en un sistema que tot està molt encotillat, que et demana uns resultats, possiblement amb pocs... amb manca de suport, no? Hauria d'haver més d'un docent per aula, per tant, no ho tenen gens fàcil.
No. Realment estem demanant molt i als docents i els estem donant molt pocs recursos. A la pandèmia els vam exigir massa, jo crec, a nivell personal i emocional, en aquest cas, i se'ls ha de cuidar.
I think originality is bunk. I think it's nonsense. There never has been such a thing as true originality.
Com funciona o què passa un cervell creatiu? Aquest documental, The Creative Brain, el cervell creatiu, es pot veure també a Netflix. Està basat en el llibre L'espècie fugitiva, com la creativitat humana refà el món, escrit pel neurocientífic David Eagleman en col·laboració amb el compositor Anthony Brandt. Hi ha cervells que d'entrada són més creatius que uns altres? Ja al punt de partida.
Sí. Sí. Sí, perquè genèticament hi ha una predisposició, no, a ser més creatiu o no, segons els teus gens del pare o de la mare.
I després suposo que el teu entorn clar, o sigui, familiar...
Clar, tu pots haver nascut, imagina't, amb 60, no, ja, de genètica, però potser no l'acabes desenvolupant a la teva vida i arribes a persona gran i no has desenvolupat res. I potser estàs naixent amb 30... i tens un ambient tan ric i pots estimular-te i tal, que arribes després d'uns 70, saps?
Per tant, es pot potenciar la creativitat.
Sí, però la creativitat ja hi és. La creativitat és natural de l'ésser humà i té el seu origen amb la base neuronal del nostre cervell. Per tant, tenim tot. Que és molt curiós, per exemple, quan em diuen, bueno, escolta'm, i com podríem veure en una escola la creativitat? Dic, és molt senzill, ves tan infantil. P3, P4 i P5, obre la porta. Creativitat pura. Salten, juguen, es mouen, canten, s'abracen... Està tot en aquest joc, en aquesta manera de fer cada dia improvisada. Això és creativitat. Ara, anem canviant de curs, anem passant d'etapa i estigues quiet, no et moguis. Ui, això no, aquesta resposta no, has tornat a mirar la bona, aquesta no és encertada. Ui, ara no estem en aquesta matèria, la pregunta no és adient. S'acaba la creativitat. I resulta que avui en dia les empreses tornen a demanar gent creativa i jo els dic, contesteu-li, me la vaig deixar P4. Què vols que faci ara, d'on te la tregui?
Si comparéssim el cervell de professionals de diferents sectors, segurament es trobarien similituds, perquè és que he anat buscant, recordar que abans de l'estiu havia vist una entrevista a un neurocirurgià, en Cristóbal Blanco, sí, que deia que els escaquistes, els professionals, desenvolupen més una gran part del cervell. Per tant, clar, m'imagino que els músics...
Abans, bueno, hi havia un estudi molt clàssic dels taxistes d'Anglaterra, abans del tom-tom i dels...
Quan s'havien de saber les carrers.
Sí. Clar, i allà es va demostrar justament que sí, que es desenvolupen una sèrie d'àrees que altres persones no tenien. Ara, clar, amb el tom-tom i els Google Maps ja tot això s'ha
acabat. La cosa ha canviat.
Your brain is an association machine. It connects things together.
Why are memories so unreliable? Això és La ment explicada, una sèrie documental també de Netflix, que tenen molta tirada, això de documentals, bé, que van passant, que tu te'ls mires, que generen interès, i el que intenta és explicar-nos com funciona el cervell i per què ho fa, com fa, o sigui, com funciona. I comença dient que el cervell és una màquina que connecta coses. Podem aprendre a fer les millors connexions possibles si és que hi ha connexions bones i unes altres menys bones, no sé, o l'important és que hi hagi connexions com més millor.
El més important és que hi hagi tots els estímuls possibles, i a vegades es deia, no, si l'estímul és només visual o és no auditiu, però això torna a ser un altre neuromita, i la veritat és que estimular la persona de diversa manera, de maneres variades, de maneres alternatives, complementàries, com més estímul donem, evidentment, sense caure amb la sobreestimulació.
Clar, no passar-nos de frenada.
Que a vegades també pot passar, i llavors, però en general el cervell està preparat per rebre múltiples estímuls, seleccionar i fer el que més li agrada, però sí, com més estimulem el cervell, millor.
Per tant, totes les connexions poden ser, o sigui, són beneficioses.
Sí, o sigui, nosaltres l'objectiu justament és que hi hagi bones connexions, bones connexions. Llavors, això, el que deia el Josep, estimular sí, sobreestimular no, mai. Mai, perquè fa més mal que bé.
I pot ser que en funció, si cada cervell és diferent, que un estigui sobreestimulat en un punt que un altre estigui tan panxo.
Sí, però moltes vegades no tendim a... per exemple, a les aules, no? A sobrecarregar-les d'estímuls, que el que fan és dispersar l'atenció, i si l'atenció és un bé tan escàs, potser que ho focalitzem.
Que no és senzill, perquè és curiós, les aules també han anat canviant al llarg dels anys, abans estaven molt pelades, però ara sí que hi ha com... o no?
Fins fa
o són les d'infantil?
Fins fa poc sí, ara s'estan obrint. les parets són de vidre, es pinta les parets com si fossin pissarres, s'obren, es comparteixen nivells, és tot molt diàfan, hi ha zones àgores per parlar, zones per jeure, zones per llegir. És una transformació molt significativa.
I a mesura que es fan grans? Igual.
Doncs cada cop n'hi ha més, tot i que és són unes etapes encara que no ha arribat de la mateixa manera que infantil o primària, però està arribant a tot arreu.
De la teoria a la pràctica.
Ja sabem que el cervell és un òrgan, que no un múscul. Estem entenent millor com funciona i que entendre'l pot ajudar en el procés d'aprenentatge. A partir d'aquí volem saber com aconseguir que l'aula del cervell sigui un dels protagonistes, un més, i aprofitem per conèixer la iniciativa Neurodinàmics del Col·legi Maristes d'Igualada, de la mà de la mestra Marga Cuerva. Marga, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A vosaltres el cervell sí que el teniu present a l'aula, oi? Explica'ns com ho feu.
Sí, mira, nosaltres el tenim present físicament en el sentit de que hem posat unes làmines a les diferents aules on es veu que el cervell està format de diferents parts i on també queda molt clar que hi ha un hemisferi dret, una esquerra, amb uns dibuixets que marquen les predominàncies de les accions que pot fer el cervell dret i l'esquerra i se'n van parlant amb diferents dinàmiques que es fan a la classe.
I això ho feu a primària, des que són petits d'una forma més senzilla?
Això ho fem a totes les etapes, des d'infantil fins a secundària, no? Perquè hem buscat, el cervell és el mateix, però com podem explicar-lo va canviant a mesura que van passant les edats, no? Es pot anar explicant més com més grans són.
Hem començat dient que hi ha una iniciativa al Col·legi Maristes d'Igualada que es diu Neurodinàmics, que ja veiem que té alguna cosa a veure amb la neurociència, la neuropedagogia. Explica'ns com sorgeix i quina és la raó de ser d'aquest grup.
Val. Nosaltres ens assabentem en un moment que la Universitat de Manresa fan un curs adreçat a professorat que estigui ja treballant, en què és posar a l'abast la neuroeducació, no? I casualment, una persona en dret que l'altra i ens hi acabem apuntant 7 mestres, i professors i mestres, de les diferents etapes de l'escola. I llavors, durant 2 anys, anem a aquestes sessions en què ens oferien una primera part d'explicar conceptes de neuroeducació, del cervell, de tot això, de la mà de la Maria Navarrete i el Toni Tubio, que tenien moltíssima experiència, i després la segona part d'aquestes reunions era amb equips per edats, per etapes, els de primària ens reuníem, els de secundària per un altre, també infantil per un altre, pensàvem com podríem aplicar aquell concepte, què podríem fer a l'aula perquè l'alumnat entengués allò. I, doncs, entre tots aquests professors, que érem de diferents escoles, pensàvem dinàmiques. Llavors tenien 2 setmanes, a vegades 3, per posar-ho en pràctica a l'escola. I quan tornàvem a la tercera setmana, explicàvem com ens havia anat l'experiència, tots la compartíem, ells ens corregien el que creien que ens havien de corregir, ens ampliaven continguts, i es va anar creant una xarxa molt interessant i vam veure que això era molt aplicable a l'aula. Llavors, això va durar 2 cursos. I mica a mica, arran d'aquest treball que ens feien fer a nosaltres, a la nostra escola, vam veure que era possible no només fer-ho com un exercici de l'assignatura que estàvem cursant en aquell moment, sinó que era algo més que ens agradaria mantenir-ho amb el temps i fer que s'impliquessin els altres mestres de la nostra escola.
I què ha anat passant a l'aula? Ara, suposem que ho heu seguit mantenint, no? Ha canviat? Heu notat que ha canviat, no sé, la receptivitat de l'alumnat, les ganes per aprendre?
Sí. Nosaltres, arran de tots aquests coneixements, vam crear un grup que vetllés perquè tot això es anés aplicant. I, mica a mica, des dels caps d'estudis i així, es va fer que en les programacions dels diferents cursos hi entressin aquestes activitats de neuroeducació, fonamentalment amb dedicar uns minuts de trencament, perquè veiem que era molt important fer que les sessions de treball a l'escola no fossin tan llargues i fèiem com uns minuts d'activitats que ens ajudessin a desactivar-nos de l'activitat que estàvem fent per passar a millorar la concentració en la següent. I això és el que ha perdurat, no?, amb el temps, que anem fent molts trencaments a partir d'exercicis de moviments, de ritmes, de bueno, diverses coses, per ajudar a millorar la concentració en tot allò que estem fent.
L'alumnat, què us diu? Perquè també deuen notar, m'imagino, no?, que aquests canvis de ritme, aquesta pausa que tu deies, que els deu funcionar millor també a ells.
Sí, ells bueno, agraeixen doncs, que en un moment es faci un ritme, que diguis, vinga, ens aixequem i donem una volta per a la classe, ara fem una sopa de lletres, bueno, tot això, ells ho agraeixen. No, potser no són tan conscients del què, però sí que en el treball de les emocions sí que ha sigut molt interessant, perquè ells hi havien coses que a vegades no acabaven d'entendre el per què d'aquestes reaccions viscerals que tenim, que són com molt primàries, i llavors entendre que hi ha una part del nostre cervell que actua així i que a mica li hem d'anar ensenyant a com el podem controlar aquestes emocions, doncs això sí que hem vist un gran canvi, no? És una de les coses molt interessants, el tema de les emocions i la gestió d'aquestes emocions.
Vosaltres sou els responsables del webinar Connexions Neuronals i Aprenentatge, que convido tots els oients que el busquin, que és ben interessant i que està penjat en obert. Marga Cuerva, del Col·legi Maristes d'Igualada, moltes gràcies per compartir les vostres experiències.
Gràcies a vosaltres per oferir-nos aquest espai.
Fins a la propera. Escola de Família, seguim aquí amb en Josep Arregui i l'Anna Forés, i ara la Marga deia entendre, no? Que important és entendre què és el que passa dins, no només dins del nostre cervell, també com ens sentim, però el coneixement és bàsic també per saber on estem i per poder anar avançant.
Doncs mira, una de les coses que cada cop sabem més i és la darrera novetat que l'ha introduït l'Anna és el tema de les funcions executives, no? Les funcions executives van una mica com paral·leles a l'aprenentatge de coneixements. Ens poden servir pels coneixements, però jo us explicaré un exemple, procuraré ser ràpid. Jo estava esperant en un ajuntament també del Bages a fer una xerrada i venen quatre nens que havien fet un casal d'aquests d'estiu. Uh-huh. I s'acosten a una font. I aquella font, com que era estiu i feia molta calor, volien veure, però què passa a les fonts en el mes d'estiu, que estan plenes de vespes. Els quatre nens es posen davant de la font plena de vespes i jo pregunto, podem aplicar pronoms febles, logaritmes, verbs irregulars, o què hem de fer, aquests quatre nens, per beure aigua? Doncs els veus amb ells junts e intentant coses.
Estratègies diverses.
Clar. Planificaven, canviaven l'estratègia si no els funcionava, s'havien de controlar per no anar-hi, per set que tinguessin, no sigui que els piquessin, i això coincideix amb una gran quantitat de funcions executives, que moltes d'elles, dius, aquí darrere no hi ha un coneixement ni de primària ni de secundària, hi ha un coneixement de funcions executives que serveixen per la vida. Per tant, això crec que és un exemple molt gràfic del que és aprendre coneixements, però a més aprendre altres coses que el cervell va per moltes vies alhora.
Per poder aprendre, si ho he entès bé, cal que hi hagi unes bones estratègies educatives.
Mira.
Ho he mig entès bé. No només.
No només. No, el que dèiem, que biològicament estem fets per aprendre, per tant, aprendre en si és molt fàcil. Aprendre en si és molt fàcil. Ara, aprendre el que volem que els nanos nosaltres decidim que aprenguin...
A cada edat, potser ja és més complicat. I de 9 a 10, que és quan nosaltres volem que aprenguin aquella matèria, no una altra...
Clar, és que també dependrà això de milions de factors, no? Però, en principi, aprendre és relativament senzill pel nostre cervell. Desaprendre és molt complicat, però aprendre és molt fàcil.
I ara estic pensant pares, mares, sí, que ens estiguin escoltant i que, amb això que has dit, no? Aprendre és molt fàcil i penses, per què el meu fill, per què la meva filla sembla que no té interès per aprendre. Com...
Clar, però això és la curiositat.
Com es troba? Aquesta com es troba clar, què és allò no, que a vegades clar, penses? És que si trobessin allò que els apassiona, que els clar, agrada...
Clar, la... no, no coneixes a cap nen o nena que se sap tots els dinosaures de memòria sí, i és incapaç de saber-se les taules? Uh-huh. Doncs què més vols?
I en aquelles etapes en les que sembla que els nanos, que ja no són criatures, que ja són més grans, que sí, han de... Bé, que han com de començar a prendre decisions, també, de, o si treballen, o si estudien, o què faran, no? Un ofici, el que sigui. Però que fa falta que hi hagi un interès i no es desperta, es pot fer alguna cosa per despertar aquesta bombeta?
Clar, hi ha moltes estratègies també, justament, no? També de treball molt més creatiu, de pensament més crític... Però també recordem això, que amb 15 anys no poden arribar a planificar com nosaltres adults planifiquem, ni poden preveure, no? Que, no? Aquella sensació de dir, t'estàs posant on no et toca, no? Però perquè realment no tenen aquesta dimensió encara.
Olga, et comento una cosa que és interessant. Tenim una escola a Gavà, Santo Àngel, no hi ha problema per anomenar-la, en el que hem superat aquesta primera fase de la neurociència aplicada i ara estem, sobretot a secundària, treballant el talent. Els nois i les noies a secundària han de sortir havent identificat quin és el seu talent. A banda d'aprendre tot el que hagin d'aprendre. Per què? Pel que tu deies. Perquè si no, comencen... Ho aconseguirem amb tots els alumnes? Probablement no. Mm-hmm. Però podem aconseguir amb uns quants que comencin a visualitzar què vull fer, què vull ser, i per això fa falta treballar-ho.
I com es descobreix quin és el teu talent?
Doncs ara seria molt llarg d'explicar, però...
doncs estem al final.
Doncs és qüestió de començar a fer coses per anar veient com són de creatius, com treballen la seva regulació emocional, què els agradaria ser en un futur. Però no si m'agradaria ser bomber, sinó tinc una capacitat d'ajuda, tinc una capacitat empàtica, tinc una capacitat de resoldre problemes. I tot això està relacionat amb una manera determinada d'adquirir talent.
El programa d'avui és Descobrim el cervell per educar millor. És el títol que li hem posat. Estem a punt d'acomiadar-nos. Què ens hauríem de quedar claríssim del programa d'avui? Allò, ara, quan marxem cap a casa, què ens hem d'endur sí o sí?
Jo us convidaria perquè la setmana següent, el 21 i 22, tenim el Congrés de Neuroeducació, el quart, capaç de salut i cervell, per si volem ampliar també els coneixements, esteu tots convidats i convidades. I que no li tinguem por al cervell, que quan més el coneguem, més l'estimarem i més eficientment farem la nostra feina.
Jo també aprofito per convidar la gent que vingui el 16 de novembre al claustre de la UB, però acabo amb una idea que també torna a ser revolucionària. Si els nens i les nenes que neixen ara han de viure més de 100 anys, probablement, per què cal córrer tant? Corre, corre, que s'acaba l'etapa, corre, corre, examen, corre, corre. A lo millor podien estar entre primària i secundària fins als 25 o 30. Si han de viure 100, sense jubilació i sense res, replantegem-ho tot. Disrupció al món educatiu.
Oh, quina feinada pel cap de setmana. Ara pensant tot això no està gens malament. Josep Arregui, psicòleg, màster en intel·ligència emocional, president del Club d'Intel·ligència Emocional de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A tu, jo, Anna.
Ha estat un plaer. Anna Forés, professora de la UB, directora adjunta de la Càtedra de Neuroeducació UB EduFirst. Moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Agenda.
A part del Congrés de Neuroeducació de la xerrada del 16 de novembre, preneu nota perquè en tenim un altre, 7 de novembre. En Josep Arregui, també, segurament us sona fins i tot la seva veu, serà el responsable de la formació Cultura de Pensament, Rutines i Destreses des de la Neurociència. Trobareu informació a la web de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, www.fec.cat. I acabem amb música. La cançó d'avui és Amor de mis amores, de la Natalia Lafourcade amb en Devendra Banhar. El que us proposo és un petit joc. Ella comença posant la mà al seu cor i fent una declaració d'amor. Què us sembla si el seu enamorat és el cervell? Tu ets la meva vida, tu ets el meu cel, respirem el mateix aire. Crec que està a punt de començar una història d'amor entre el nostre cor i el nostre cervell. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família.
Poniendo la mano en el corazón. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano en el corazón. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza.
Mi cielo.